A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I aquesta sintonia que ens porta a saludar sempre en Camil Villaverde. Camil, bon dia.
Bon dia.
I el seu repàs de les sèries, de les estrenes seriòfiles d'aquest darrer mes. I també amb una reflexió final interessant, interessant. Se'n recorden del capítol d'ahir? Doncs bé, se'n recorden del capítol de l'any passat? I de la primera, de la temporada de l'any passat, de qualsevol sèrie? Doncs és una cosa que preocupa i força a les productores. Ho comentarem al final amb el Camil, oi?
Sí, sí, sí. Crec que és un tema bastant interessant i a veure si ens dona temps de comentar-lo, perquè, és, com has dit, és un tema que les mateixes plataformes de streaming els li donen voltes.
Uh-huh. Doncs abans d'arribar a això, una miqueta fem el repàs, doncs, sin correr i sin parar, d'aquestes nou propostes que ens ha portat en Camil. La primera, doncs, ens porta en aquells hotels de luxe que canvien temporada a Max.
Nuestro hotel es el mejor del mundo. Al acabar esta semana, serás una persona completamente distinta.
Por Tailandia y por una semana de nuevos recuerdos.
Tan increíble. Habría que vivir siempre así.
Estoy tan feliz con mis niños todos juntitos.
Que disfruten de Tailandia.
Solemos ir al Caribe.
Me siento afortunada por estar aquí.
Quiero aprender todo lo que pueda para poder llevarlo conmigo a Maui.
Es un centro de wellness. ¿Necesitas un facial? Rigla del aeropuerto pensó que eras mi padre.
Por favor.
Viejas amigas.
Amigas de siempre.
I a partir d'aquí, doncs, totes les trames que es van relligant en la tercera temporada, la nostra cadena d'hotels favorita, The White Lotus.
The White Lotus, sí, sí, arriba la tercera temporada. Una tercera temporada, clar, la primera va ser com una gran sorpresa, no? Ningú s'esperava massa, no?, d'aquesta sèrie, no teníem massa informació, va ser com una de les grans sorpreses de l'any. Recordem que la primera estava ambientada en aquesta cadena d'hotels fictícia, però que jo en qualsevol moment ja m'espero que, no sé, que Max, Warner o qui sigui muntin realment unes cadenes de White Lotus i aprofitin... Mm-hmm. Aprofitin l'onada. La primera era a Hawaii, la segona passava a Sicília i aquesta tercera, com ja hem sentit al tràiler, passava a Tailàndia. I clar, la primera i la segona van ser dos grans temporades i ara la tercera és aquesta que ha de confirmar. És clar, és més difícil perquè ja l'efecte sorpresa, diguéssim, que ja ha passat, ja hi ha coses que t'esperes. A més, és una sèrie que acostuma a avançar com molt lentament al principi perquè va col·locant, no?, totes les peces, i és al final quan accelera. Llavors, aquesta tercera temporada és una mica la de la revàlida, o que la gent, diguéssim, ja no l'espera amb tants bons ulls, sobretot la crítica, i en això estem, perquè encara no ha acabat. Aquesta tercera temporada, com hem dit, passa a Tailàndia i és una mica incidir en els temes de The White Lotus, no?, que l'han fet coneguda, que és aquesta sàtira social cap a les classes més ultrarriques de en aquest cas dels Estats Units, no?, amb totes aquestes famílies. A més, anem sentint el tràiler, no?, com tothom arriba feliç, és, no?, que el primer episodi sempre és que tothom arriba, famílies idíl·liques, tot és molt bonic, i a partir de que arriben comencen les dinàmiques disfuncionals de moltes de les famílies, comencen a, no?, a descobrir-se i la cosa es va complicant. I a més sempre col·loquen un tema d'intriga o de tu saps del principi de cada temporada que alguna cosa passa, que algú mora, i la qüestió és una mica dintre d'anar seguint totes les trames és veure qui és, no?, qui és la persona que, o les persones que han mort en aquesta temporada, per què, quins són els culpables, i és una mica la que fa avançar aquesta trama. He vist els primers capítols. Bueno, jo no soc potser una persona molt parcial, perquè a mi m'agrada molt la sèrie, però sí que és veritat que va li costa d'avançar.
Avançar. Doncs The White Lotus, com dèiem, hi ha bona part de la temporada avançada, però al final encara per desvetllar a Max. Vinga, ens n'anem, canviem de plataforma i ens n'anem a Prime i una pila de testosterona.
Nunca le había tenido tanta envidia a un tenedor.
¿Algún antojo para el postre?
Jack Reacher, buscamos al dueño de una empresa que importa alfombras llamadas Bizarre Bazar.
A ver si lo adivino. La DEA cree que hace negocios con malhechores.
¿Lo conoces?
Creí haberlo matado hace años.
Dime qué te hizo.
A mí no me hizo nada.
Puede que sí podamos ayudarnos.
I ens ha arribat la tercera temporada de Reacher.
De Reacher, sí, aquest exmilitar creat pel novel·lista Lee Child, que és un autor d'una sèrie de novel·les supervendes, de bestsellers protagonitzades per aquesta figura que al cine la vam veure, el va interpretar Tom Cruise, i aquí a la sèrie és Alan Ritchson, una persona que a més té un físic... no? D'aquests
portentós.
Sí, que et quedes mirant-lo allà perquè és una persona com molt gran, molt
tot,
musculada.
Sí, és
no?
Un armari.
És un armari empotrat. I en les temporades, al llarg de les tres temporades que hi ha a Reacher, sempre hi ha com que li posen un enemic, no? Un rival cada cop més gros, i en aquesta tercera temporada també veus un altre. Si ell és un armari...
És molt gros.
L'altre que té davant és realment molt gros. I, bueno, ja hem sentit el tràiler una mica el to, no? Aquest de policia, que amb aquestes vacilades del personatge de Reacher, que és veritat que no només, diguéssim, el seu mètode no és només la violència i els cops, sinó que té sempre cops amagats, vull dir, hi ha un cervellet allà dins mm-hmm. d'aquest armari, i aquesta és una mica la gràcia del personatge. Realment l'Alan Ritchson aquest té un cert carisma, i a qui li agradin aquestes sèries de, no, com d'acció bàsicament, uh-huh. Ben fetes, ben produïdes, doncs Reacher és una sèrie molt, molt entretinguda. Diuen que aquesta temporada és una mica més fosca, és allò que et venen sempre, no? El passat que torna, gent que creies que ja no hi era, que de sobte estan allà, el teu gran enemic, Reacher, temes personals, vull dir, ja t'ho venen una mica així, però en el fons sempre continua sent una mica més del mateix, que no està mal, que és entretinguda, i per la gent que li agradi doncs passarà una bona estona. I Prime, que no, que s'especialitza una mica en aquestes sèries d'acció uh-huh. i pel·lícules d'acció, vull dir, si vols aquest gènere ja, Prime s'està convertint com en una marca, no?, on anar a buscar aquest tipus de sèries.
Doncs, com dèiem, Reacher, la tercera temporada, també, tenen les altres dues, suposo?
Sí, estan les tres i crec que també uh-huh. estan les pel·lícules, o sigui, que a més fa gràcia perquè, clar, són molt... Clar, Tom Cruise és clar. Moltes coses, però no és un armari empotrat, no. I llavors és una altra aproximació al personatge que també, uh-huh. bueno, doncs té la seva gràcia.
Doncs a Prime està sencera. Vinga, següent, ens n'anem a Disney Plus i a l'Anglaterra victoriana.
London, the Lion's Den. Don't matter if you were raised here or you just got here. You learn to fight. Or this city will swallow you whole.
We just get here from Kingston, Jamaica. And we are looking to make some money in the ring tonight.
My name is Mary Cobb, Queen of the 40 Elephants, the biggest gang of female thieves in the whole of London.
You have all the power.
Yes.
I want that.
You can do it. You can be the next champion.
I want him off my patch.
Doncs amb aquesta, anava a dir, amb aquest so actual, però amb les imatges d'aquesta Anglaterra victoriana, un món de violència, ens arriba Mil Golpes.
Mil Golpes, que una bona carta de presentació és dir que darrere o sigui, el creador darrere d'aquesta sèrie és Steven Knight, que és el responsable d'una de les sèries britàniques més exitoses dels darrers anys, que és Peaky Blinders. I si sabem això, doncs ens ajuda a connectar una mica amb l'estètica i una mica amb la temàtica d'aquesta Mil Golpes, Peaky Blinders, que era, que crec que era als anys 20-30, no? Del Regne Unit. Aquí estem a Londres, de l'època victoriana, no? Allò Jack el Destripador, Sherlock Holmes, per entendre'ns. I la gràcia és que, a més, està inspirada vagament, com Peaky Blinders també, amb uns casos reals, i els protagonistes són dos homes joves que venen de Jamaica, a intentar aconseguir un futur a la gran ciutat de Londres, i acaben immersos en el món de les lluites de la boxa, no? De la boxa clandestina. També hem sentit a Thaler, hi ha altres personatges, hi ha la Mary Carr, que és la líder d'una banda femenina de lladres que operava a Londres per l'època, hi ha el Stephen Graham, aquest gran actor britànic, que després una altra sèrie que comentarem, que fa com de el gran campió blanc de les lluites de la boxa clandestina a Londres. I entre aquests tres personatges, diguéssim, s'estableix aquest triangle on comencen a succeir coses, trames que s'entrellacen, i és una mica un fresc d'aquests baixos fons de Londres del segle XIX, que estan realment, això sí que ho fan bé els britànics, molt ben recreats, molt ben construïts, s'hi han gastat molts diners i es nota, i doncs la confiança per veure què fa Steven Knight, el responsable de Peaky Blinders, a veure si aconsegueix l'èxit que va tenir amb la seva anterior sèrie o es queda mig camí. Per ara crec que han renovat per una segona temporada. És curiós perquè està a Disney, no és una típica sèrie que t'imaginis a Disney, és una sèrie així fosca, hi ha violència, hi ha lluites, no? És una sèrie més aviat dura, però a veure com... A veure què ens prepara Michael Knight, Steven Knight, perdó, què ens prepara en aquesta nova sèrie.
Mil golpes, com dèiem, a Disney Plus. I marxem de Londres i venim a Barcelona. Barcelona ens porta Filmin i la primera imatge del tràiler és la punta de Sitges.
You look amazing.
I love a good weather.
You've been dating?
Oh, a couple of dates a few months ago. Archie, mysterious lawyer.
We may have looked at his socials.
Seriously, Hannah, what's holding you back?
I'm scared of being alone. I'm scared of being with someone.
But isn't anything worth doing terrifying?
Another toast to that.
Doncs res, és un tràiler molt curt, que sí, que xerren i
sí,
això.
Sí, és que és un teaser, no? Que és allò com un tastet.
The Split Barcelona.
The Split Barcelona, sí, tot és The Split Barcelona, però realment això és així. Sitges és una de les grans, si no diria la gran protagonista d'aquesta sèrie, perquè és, crec, la localització més utilitzada en aquesta... En aquesta, diguem-li, quarta temporada, no sé com dir-li. The Split és una trilogia creada per la Abby Morgan, la britànica, que, diguéssim, explora les relacions d'una família matriarcal on hi ha una mare i tres filles que totes són advocades i totes estan especialitzades en el tema dels matrimonis, en el tema dels divorcis, d'aquí el títol, The Split, no? La separació. I després d'aquesta trilogia, que va ser com molt ben rebuda, sobretot al Regne Unit, perquè a més les protagonistes... És una barreja com de comèdia, amb drama, amb grans protagonistes, amb grans actrius, com la Nicola Walker, que és com una gran dama de la ficció britànica. Doncs han fet aquesta mena de quarta temporada, que en realitat no és una temporada sencera, sinó que és com una mena d'especial de dos capítols, que no està ambientada a Londres, com les altres temporades, sinó que la porten a Barcelona. I a més, en una sèrie que sempre s'ambienta amb el món dels divorcis, doncs aquesta, la trama, és la d'una boda. Perquè una de les filles es casa, o s'ha de casar, amb un hereu d'unes vinyes d'aquí, presumptament català, però que té accent argentí, es diu Gael. Bueno, és una cosa una mica així surrealista.
Sí, això no ho acaben de trobar,
No, perquè avisem, que qui vulgui una fidel representació...
No trobarà Sant Bartomeu.
De la vida, exacte, de la vida a Sitges o de la vida a Barcelona, no serà això. És una mica encara...
Toros i paella.
Com els britànics ens veuen, vull dir, sangria en trobareu molta, això sí, grans paisatges, les vinyes d'aquí del Garraf i del Penedès, tot molt maco. Doncs amb aquest especial de dos capítols que arriben a Filmin, doncs la boda és una mica la història que fa avançar la trama, perquè a més la noia, la filla que es casa, doncs ha de redactar el seu contracte prematrimonial, no? Com bona advocada, i qui li ha de redactar és un antic amor o un antic afer pel qui encara hi ha, no? Hi ha com brasa. I a més la mare, que al llarg de les... No fem spoiler, tampoc no és gaire spoiler, sinó que se separa, no? Al llarg de les tres temporades anteriors, en aquesta es retroba amb el seu exmarit, amb el qual també té molt bon rotllo. Vull dir, el que ha de ser com una boda tranquil·la aquí entre les vinyes del Garraf, doncs la cosa es va complicant. I és cert que té un to, aquest especial, diríem, de The Split, té un to com molt diferent a les altres tres temporades, que potser tenen una mica més de drama, i en aquest és una mica més, potser perquè estem aquí al Mediterrani, o com els anglesos veuen que és el Mediterrani, és tot una mica
més lleuger,
més frívol, més divertimento, més comèdia, més no? Slapstick. I bueno, és una... qui no hagi vist la sèrie, és una ocasió per rescatar les tres altres temporades, que a més són molt curtes, i acabar amb aquest especial, que a més ara que s'apropa, esperem, el bon temps, doncs ja, no? Fa una mica per veure aquesta sèrie, i si no, veure aquest especial també és interessant, i a més qui li faci gràcia, doncs veure Sitges i veure llocs icònics que tots coneixem, doncs amb una sèrie britànica, doncs sempre fa gràcia.
Per això moltes vegades ens tallen els carrers, oi? Perquè graven sèries com aquesta. Anava a dir primera o quarta temporada de Split. Ah.
Sí, hi ha tres temporades i aquesta podem dir-li que és com un especial.
Com un especial.
Un especial, quarta temporada entre moltes cometes.
A Filmin, sí. Que és, diguem, la minoritària, allò dels sessuts.
Exacte, perquè... ara que sempre ens porta cosetes que més interessants i potser una mica més de nínxol, però ja et dic que també tenen sèries molt per tots els públics i aquesta és una d'elles.
Vinga, continuem avançant. Tornem a Disney Plus i ara, doncs ja sí, una altra vegada tornem a la garrotada, va.
Te agradezco tu tiempo.
Bueno, reconozco que no. Me desagrada del todo volverte a ver. Hacía mucho tiempo. Parece que te ha ido bien en la vida.
Podría decir lo mismo de ti.
Un alcalde sirve a su ciudad. No te veo muy convencido.
¿Y te extraña? ¿Por qué tengo la sensación de que estás manipulando el sistema?
¿Por qué dejaste de ser un justiciero?
Traspasaron el límite.
Cuesta aceptar nuestra naturaleza violenta. El poder que ejerce sobre nosotros.
Vinga, va, deixem-ho aquí, perquè això s'està. Vinga, quarta temporada de Daredevil, Born Again.
Born Again, exacte. Està inspirada en un còmic molt clàssic, titulat de la mateixa manera, del Frank Miller, sobre aquest superheroi, perquè no ho sàpiga, és un superheroi que és cec, és un personatge que, diguéssim, de civil és un advocat, generalment és un advocat defensor, i de nit doncs es converteix en aquest vigilante, no?, que diuen els nord-americans, d'aquest justicier, amb certs poders, no?, que li permeten tenir com, diguéssim, tots els altres sentits estan com molt més, són molt més aguts, molt més afilats, i a més és una persona que havia estat boxador de jove, el seu pare també era boxador, és irlandès, a Nova York, és aquest personatge una mica torturat, molt catòlic, no?, que té aquest sentiment de culpa. És un personatge que dintre de l'univers Marvel potser diríem que és dels més interessants, i és el protagonista d'una sèrie que, diguéssim, es van fer tres temporades, i estem parlant de fa 7 o 8 anys, quan Marvel no era el que era, i la sèrie, de fet, la va produir Netflix. No? És una sèrie de tres temporades que, a més, diria que és de les millors sèries que s'han fet d'aquest univers Marvel, una sèrie molt fosca, on ell rep per totes bandes, les coreografies de les lluites són realment espectaculars, vull dir, cada cop que rep, quasi que el notes tu a les teves costelles. I després, ara amb tot l'èxit de Marvel ha tornat a Disney, doncs ningú ho esperava, però han tornat amb aquesta sèrie, podríem dir que és la quarta temporada, però en realitat és la primera temporada d'una nova sèrie, perquè una era Netflix, l'altra és a Disney. És una sèrie, una de les sèries més esperades dintre del món d'aquests de superherois, i amb els mateixos protagonistes que tenien a la sèrie original, les veus que sentíem en aquest diàleg, no?, entre el personatge de Daredevil i el personatge de Wilson Fisk, que fa el Vincent D'Onofrio, que és potser també el gran atractiu d'aquesta sèrie, el dolent, no?, que és aquest mafiós barra milionari, que és la gran nèmesi del protagonista al llarg de les tres temporades, i que en aquesta quarta, després d'haver estat a presó i tal, torna i vol convertir-se en alcalde de Nova York, no?, d'una manera, com entre moltes cometes, legal. I és aquesta lluita entre aquests dos personatges el que fa avançar la sèrie i el que realment li dona la diferència una mica de sèries de superherois d'aquest estil. També és veritat que és una sèrie amb una certa olor trumpista, per dir-li d'alguna manera, no? Aquest missatge de que, doncs, per parar el crim t'has d'embrutar les mans, i una mica que tot s'hi val per presumptament lluitar contra els cometes dolents. Té tot aquest aire de, no?, de revenja i de coses extrajudicials, tot i que el protagonista és advocat. Hi ha com un cert tuf, no?, a trumpisme, que va molt amb l'època que estem vivint. I és una sèrie que està estrenant capítol a capítol Disney, els està funcionant molt bé, és una sèrie que està molt esperada perquè té una, diguéssim, una gran col·lecció de fans, i bueno, qui li interessi aquest món, doncs sèrie recomanable.
Daredevil Born Again, quarta temporada a Disney+. Vinga, ens n'anem una altra vegada a Max, amb una sèrie, en aquest cas, espanyola.
Hay noticia del chico.
Pinta feo.
Pues yo no pierdo la esperanza.
Esa palabra mejor si no la usas.
¡Corre, sube!
En este oficio se trabaja con certezas.
I'm Lieutenant Castillo. Sergeant Miles Johnson is missing. I assume the Spanish police are up to speed on all this.
They've got their own problems. I wouldn't get your hopes up.
También nos vendría bien alguien que conozca la zona.
Yo no soy de aquí, y hasta la fecha no me he sabido ganar el aprecio de demasiada gente.
A mí me pasa igual.
Que todo esto es muy raro. Necesitamos que venga.
Ja està, tenim aquí a dues policies femenines, de fet una que ve dels Estats Units, i una guàrdia civil anomenada Maribel Verdú.
Maribel Verdú, sí, sí, la gran cara coneguda d'aquesta sèrie, Cuando nadie nos ve, que dirigeix l'Enrique Urbizu, que és un director de cinema espanyol molt conegut per haver dirigit thrillers com No habrá paz para los malvados o La caja 507, thrillers bastant recomanables, i és el director d'aquest policíac on, com has dit, no?, dues policies, una que és guàrdia civil i l'altra que és una militar nord-americana, perquè tot això passa a Morón de la Frontera, que és una ciutat andalusa on hi ha una base americana, doncs dues investigacions en paral·lel que fan cadascuna d'elles s'acaben unint, i elles dues han d'unir forces per veure, no?, per descobrir una sèrie d'assassinats que hi ha a Sevilla, a més ambientat amb la, no?, amb les processos de Setmana Santa, rodades per gent d'aquí, vull dir, no és allò de Tom Cruise a València amb les falles i després, no? És una cosa així com més seriosa, i diguéssim que tot aquest ambient de la Setmana Santa és quasi com un personatge més amb aquest thriller, que realment està bé, és un... Vull dir, potser no et sorprèn, però va al gra, és l'explicació d'aquest cas, la relació entre elles dos està molt bé, són dos personatges, com acostuma a passar, no?, com molt diferents, en principi que no s'acaben d'entendre gaire, però estan obligades a compartir això, i això els hi dona, no?, aquesta trama com per apropar-se, i és un thriller bastant entretingut, amb molt bona factura, i que té aquesta gràcia de ser com una coproducció espanyola amb nord-americana. Surten actors nord-americans, surt també el Dani Rovira fent de policia andalús, vull dir, té tot una certa gràcia, i sobretot veure algú com un tòtem, no?, com Maribel Verdú, que no s'acostuma ara a prodigar massa amb papers, i que diria que aquesta és la seva gran o primera sèrie gran que protagonitza ella. I bueno, sempre és una ocasió per passar una estona a mans del thriller, a mans d'aquesta mena de true detective hispà.
Doncs, Cuando nadie nos vea, a Max. I vinga, i ara ens aturarem a Netflix, en el que és probablement la sèrie d'aquests dies, o de la que s'està parlant més, Ànimes atribulades o sensibles, Estalvieu-la.
¡Policía armada!
¿Pero qué pasa?
¡Al suelo! ¿Qué están buscando? ¡Cometen un grave error!
¡Papá!
¡Si es solo un crío, por favor!
¡Yo no he hecho nada, papá!
Es un buen chico.
Jamie, escúchalo atentamente.
¡Qué estamos haciendo!
Y empezaré preguntándote.
¿Conoces a una chica llamada Katie Leonard? ¿Sí? La describirías como una amiga.
Es la que ha muerto.
¿Por qué lo preguntas?
I a partir d'aquí, la trama. Adolescència.
Adolescència, la sèrie del moment, ho has dit, a Netflix, avui que és Dia del Pare, no sé si realment és una sèrie... No, és una sèrie que sí que recomanaria, perquè és una sèrie que tracta temes, crec que importants, sobretot si tens fills, nois, sobretot, i adolescents, però també és una sèrie que no sé si recomanaria perquè és una sèrie molt dura. Ho hem més o menys intuït al tràiler. Un noi de només 13 anys és acusat d'assassinar una companya de classe de també 13 anys i és una mica... només 4 capítols on expliquen ni tan sols tota la història, perquè no veiem ni l'assassinat, ni tampoc veiem després el judici, la condemna, sinó que són aquestes primeres hores de descobriment, sobretot per part de la família del noi, de que el teu fill, no, ha fet o és sospitós d'haver fet una cosa tan bèstia com aquesta. És una sèrie que està protagonitzada per l'Stephen Graham, del qual parlàvem abans a Mil Golpes, aquest home amb aquesta pinta ruda, un actoràs britànic, que interpreta el pare, no? El pare, Eddie Miller, el pare d'aquesta família, que de sobte s'ha d'enfrontar amb el que el seu fill doncs està acusat d'una cosa molt greu. I si s'ha de destacar també alguna cosa és la interpretació que fa el nen, que és realment extraordinària, un nen, clar, de 13 a 14 anys, Owen Cooper, que deixa pues, una actuació que serà segurament premiada en un futur perquè... És un personatge molt complex i a més és una sèrie que estèticament també és impacta perquè cada capítol és un pla seqüència. Per la gent que no sigui molt del cine, vol dir, en principi, que tu dones a gravar al minut zero i dones a parar de gravar quan s'acaba el capítol. És a dir, tot és un sol mateix plano, cada capítol, diguéssim, és un sol plano. Això implica que, clar, les seqüències són molt llargues, no pots anar tallant, ara digues això, i veure que un nen tan jove ha fet això, ha mantingut, no?, aquesta actuació al llarg de les seqüències, encara fa que la seva interpretació sigui com més impressionant. Cada capítol se centra, doncs, això. El primer potser és els interrogatoris que li fan al principi, a l'institut... Després hi ha com un capítol d'un dia a dia de la família on es veu com tot ha canviat a partir d'aquí. Un altre que és potser el més impressionant és el que té la psicòloga amb el nen acusat i doncs comences a veure tot el que hi ha de fons, que és el que realment tracta aquesta sèrie, que és doncs aquest moviment que li diuen en castellà la manosfera, no? No sé si té com títol en no sé si té nom en català. Aquest moviment incel, no? Aquest moviment de, sobretot entre homes joves, profundament misògin, on veuen a les dones, hi ha un profund odi cap a les dones, que s'ha creat sobretot en ambients d'internet, en ambients de videojocs, online, i on porta tot aquest odi cap al sexe femení. Uh-huh. I és una mica això, l'educació dels nens, sí, que la tenim els pares, però també està a les xarxes, com aquestes xarxes modulen el pensament de la gent jove, també dels adults, però...
La impotència de les famílies...
La impotència de les famílies, què has fet bé, què no, què podries... Clar, moltes vegades tu no saps que realment què està consumint el teu fill a YouTube o als mòbils o on sigui, i com... diguéssim, aprofiten aquesta època certs discursos per construir doncs, autèntics monstres, com és el cas
d'aquest nen.
D'aquest nen i d'altres nens que surten, i a més sempre com la intriga de si ho ha fet, què ha passat. Una sèrie com molt interessant, molt dura de veure, no ens n'amaguem, és una sèrie dura, però crec que molt, molt rellevant i que ja sona com una de les grans sèries de l'any. A més, és una sèrie que porta un títol com molt genèric, no? Adolescència, fins i tot crec que està bé, no? que s'aparta una mica de... Vull dir, m'agrada, i jo crec que és una sèrie molt recomanable, això sí, veure-la quan un té clar el que va mirar. I per Netflix, que bueno, produeixen moltes sèries, però generalment no se'n parla massa, doncs aquesta està sent... Doncs la gran sorpresa d'aquest any. Si l'any passat va ser Mi Reino de Peluche, no? Aquesta podria ser l'equivalent d'aquest any.
Doncs Adolescència, com dèiem, a Netflix. Vinga, ens en queden dues, a veure si tenim temps, com a mínim, de repassar-les així, més o menys ràpid. La primera, a Apple Plus, que avui encara no hi havíem passat.
I bet you I could throw my further than you.
So stupid.
Come on, man.
So... One, two, three!
I'm gonna explain to you what we do.
DEA! Hands up!
DEA! We're posing as feds. We're ripping off drug dealers.
You're good?
They don't remember your face.
Just a badge.
Here, in the 215, yous are gonna get your head shot off.
We went to the wrong house. Now these people are looking for us.
Let's go! Let's go!
You took our money and dope. Now I have to kill everybody you know.
Mataré tothom que coneguis. Quasi res, eh? Ladrones de drogues.
De drogues, sí. Ens hem anat a la casa equivocada, diu un dels personatges.
Sí,
i això resumeix bastant la trama. Anem molt ràpids. Dos amics de la infantesa, interpretats pel Brian Tyree Henry i el Wagner Moura, que és el Manolo Escobar, no?, de la sèrie de Narcos de Netflix, que doncs, es fan passar per agents de la DEA, és a dir, de l'agents antidroga, per entrar a cases de petits traficants i detenir-los, robar-los i endur-se la droga per després vendre-la, perquè són dos persones doncs, que no, necessiten molt els diners per temes familiars. És aquestes típiques sèries que passen als Estats Units, perquè aquí, com Breaking Bad, no? Que aquí a Europa doncs, el capítol 1 haguessin acabat, perquè és com, bueno, si no, sempre tens la sanitat pública, ja, hi ha moltes coses que allà no tens, en canvi allà no. I entren, els recomanen fer un atracament en una casa que no coneixen i resulta que és on amaguen les drogues un gran grup supremacista, blanc i a més molt poderós. I llavors, bueno, és el tema és el joc del gat i el ratolí entre aquests dos, diguéssim, perdedors que s'han endut tota aquesta droga, que ara necessiten els diners.
I ara què fan?
Però li han robat a la persona equivocada que a més els està seguint i pues, això els vol matar a ells i a totes les persones que coneixen. I és una mica aquest joc el que fa avançar Ladrones de Drogues. Una sèrie així, bueno, un thriller d'aquests interessants, ben fet. I Apple Plus, doncs, sempre recomanable.
I no ens movem d'Apple Plus per l'última.
Dirigir Continental es el trabajo de mis sueños. Y que conste que me siento como un privilegiado por ser una de las personas que elige qué películas se harán y cuáles no. Es un sueño. Y me metí en este mundo porque me encantan las pelis, pero... Pero mi miedo es que ahora... Mi trabajo sea destrozarlas.
Este trabajo te tritura.
I una sèrie que parla de com es fan les pel·lis o de com s'organitzen les pel·lis, més o menys a l'actualitat.
Sí, sí, totalment.
D'estudio.
Aquesta veu que sentia més el Seth Rogen, aquest actor normalment còmic, no?, nord-americà, que doncs, arriba, és un gran cinèfil que arriba a portar un gran estudi. I clar, tu, per una banda, vols fer grans pel·lícules, pel·lícules que signifiquin alguna cosa, i per l'altra banda, doncs, estàs en aquest món on moltes vegades hi ha molts altres interessos, el primer de tots els diners, i és una mica una sèrie per qui els agradi el cinema, per veure les entranyes del cinema. A part, és una sèrie que té la gràcia de que hi ha molts cameos, molts de personatges com molt coneguts, de Martin Scorsese, Olivia Wilde, Paul Dano, Ron Howard, la Charlize Theron, Steve Buscemi, tots interpretant-se ells mateixos o a una versió no, dramatitzada d'ells mateixos, I una mica tot el com aquest home ha de lidiar amb tots aquests egos, interessos, i és una comèdia, doncs, una comèdia cinèfila, sí. Podríem dir-li, que a la gent que li interessi veure com es fan les pel·lícules i aquesta, que això els americans també ho saben fer molt bé, no? De retratar la falsa, entre cometes, realitat de Hollywood, doncs els hi encantarà. I de fet, sona, a més, també surt el CEO de Netflix amb una sèrie d'Apple, és com un gran joc, i a part ja sona el nom de Martin Scorsese com un aspirant a premi a millor interpretació secundària d'ell mateix, perquè realment les seqüències de Scorsese són, estan molt bé i són molt gracioses. És una sèrie que s'estén ara perquè a finals de juliol acaba el plaç per poder presentar-se als Emmy d'aquest any, i llavors moltes altres sèries estan estrenaran a tope tots els capítols que queden en aquests propers 3 mesos, perquè si no ja no entres ja no a competir. I aquesta és una de les sèries que poden optar premis.
D'Estudio, que la poden trobar a Apple Plus. No tenim temps, al final no tenim temps de fer el comentari, però el deixem aquí sobre la taula. Aquest problema de les productores per aconseguir que la gent se'n recordi de què anaven les temporades anteriors.
Exacte, sí. Una cosa que ens passa a tots, de començar a veure una segona temporada, una tercera, i de pensar, però a veure, què recordo de la primera, i realment una sèrie que potser t'ha agradat molt, però dius, me'n recordo de dues coses, de tot això m'he oblidat. Doncs sí, el proper dia, si intentem tenir més temps i comentem una mica tota aquesta problemàtica, que és realment complexa i que és una cosa interessant, perquè és un tema que ens afecta a nosaltres com a consumidors, però també a les companyies per crear aquesta fidelitat cap a les seves sèries.
Correcte. I res, i dos detallets com a mínim interessants. Primera, Andor, que ja escalfa motors penjant en obert part de la primera temporada.
Exacte, crec que no sé si s'havia fet massa, però han penjat els 3 primers capítols de la primera temporada a YouTube com gratis, com per enganxar la gent a que vegi aquesta sèrie com, diguéssim, adulta de l'univers Star Wars, i és una manera també d'intentar portar més públic a aquesta nova temporada, que és de les més cares de la història, però que a més és una temporada que s'espera molt esperada per crítics i per públics.
És del millor de Star Wars que s'ha estrenat en sèries. I segona, fans del Richmond, bones notícies, torna Ted Lasso.
Torna Ted Lasso amb Ted Lasso, que és una cosa que no tothom tenia clar, perquè deien, bueno, igual es fa una quarta temporada sense ell, a Anglaterra o no sé què. Doncs no, a Jason Sudeikis, després del parón aquest de 2 anys, on realment el seu personatge marxava als Estats Units per estar el seu fill, igual que ell volia tornar també a deixar de fer la sèrie per estar més amb els seus fills, perquè més s'ha separat, doncs es veu que amb aquests 2 anys ja n'ha tingut prou, i torna amb una quarta temporada de la qual no en sabem encara massa coses, no sabem fins i tot si hi haurà la majoria de protagonistes, si que estaran els 3 o 4 principals, i que sembla que estarà ambientada amb el futbol femení, amb l'equip femení del Richmond.
Interessant, doncs que... I segurament, bueno, segur Apple Plus. Camil, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ens la trobem en un mes, i a tots vostès, doncs com sempre, són les 12, gràcies per l'atenció, que passin un molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.